Són les 9. Infomatí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Bon dia. El regidor del PP a l'Ajuntament, Alfredo Bergua, apunta la defensa de l'Hospital Públic de Referència com la prioritat del seu partit en relació a Sant Cugat en les eleccions al Parlament. El dirigent popular considera que la ciutat es juga a la defensa d'equipaments bàsics, com també el quart CAP i la segona residència per la gent gran en aquests comicis. D'altra banda, aposten per la millora de la connexió ferroviària entre Sant Cugat i Barcelona amb el projecte del túnel d'Horta i l'ampliació del quart cinturó com a projectes prioritaris per millorar la mobilitat de la ciutat i també de la comarca. Escoltem un fragment de l'entrevista que ha concedit a Cugat Mèdia en el marc d'aquesta campanya electoral. És Alfredo Bergua.
Crec que falten llits. El projecte aquest de centre d'alta resolució, que és el que se'ns va dir que seria, que molt bé per agilitzar proves diagnòstiques i per fer alguna petita intervenció de dia, pues bueno, pues mira, más vale esto que nada, no? Però crec que Sant Cugat ha d'aspirar molt més. I en aquest cas, la defensa de l'Hospital de Referència en farem bandera, ja ho vam dir en el plec.
Podeu consultar i veure la resta de l'entrevista a Cugat Mèdia, al 91.5 de la FM. I en el marc de les eleccions parlem ara de Junts, perquè l'anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, confirmant que continuava al capdavant de l'executiu, ha marcat l'acte central de campanya de Junts més Puigdemont aquest dilluns al Celler Modernista. La portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha destacat que ha quedat clar que el candidat socialista a les eleccions és Sánchez. La juntaire ha afegit que la seva compareixença demostra que els socialistes han jugat amb la bona fe de les persones. L'escoltem.
Fins ara el candidat socialista, quan va començar la reacció, ens va dir que era el senyor Illa. Però avui ha quedat clar que el candidat socialista és el senyor Pedro Sánchez i volen convertir les eleccions catalanes en una batalla espanyolista entre el Partit Popular i el PSOE.
A la trobada també han acudit alcaldes i alcaldesses del Vallès. L'absència destacada ha estat la del secretari general Jordi Turull, que s'ha quedat a Argelers per complir amb l'agenda electoral del candidat Carles Puigdemont, que ha suspès actes arran de la mort de la seva mare. I no deixem aquest apartat dedicat a les eleccions per recordar que el termini per sol·licitar el dret a vot per correu de cara als comicis catalans acaba aquest dijous, 2 de maig. Les persones que encara no hagin fet la sol·licitud ho poden fer per via telemàtica, amb certificat electrònic o presencialment, amb el seu document nacional d'identitat, el passaport o el carnet de conduir. Tota la documentació ha de ser original.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I ara abordem altres qüestions i d'interès. Al marge d'aquesta campanya electoral, ja sabeu que Cugat Mèdia us acosta dia a dia les entrevistes i totes aquelles informacions relatives als comicis del 12 de maig. Però aquest dilluns ha vingut amb força en quant a pluja, perquè les precipitacions han causat afectacions de diversa consideració al municipi, segons bombers. El cos ha actuat en una dotzena d'ocasions, la majoria d'elles per retirar vehicles que havien quedat bloquejats en importants acumulacions d'aigua. Fins aquesta nit de dilluns, bombers ha rebut 26 avisos i ha activat 12 dotacions. Bombers, que només intervé quan el gruix d'aigua supera el mig metre d'alçada, ha informat que no hi ha hagut ferits en cap incidència. L'Ajuntament ha notificat diverses afectacions en el transport públic i el tall d'un tram del carrer de Martorell sota el pont de Ferrocarrils, on un vehicle ha quedat atrapat. Els ocupants han sortit pel seu propi peu. D'altra banda, l'arquitecte municipal s'ha activat pel despreniment d'una paret de contenció al carrer dels Marges. I les precipitacions també han jugat una mala passada a l'escola Gerber d'Orllac. Com ja va passar amb les precipitacions de principis de març, El centre ha patit una important filtració, segons ha confirmat Bombers a Cugat Mèdia. En el tancament d'aquesta edició de dilluns de Cugat Mèdia, Bombers explicava que encara no s'havia pogut desplaçar a la zona. Els que sí han treballat aquesta nit de dilluns han estat diverses famílies, la direcció del centre, el servei de neteja i la brigada municipal, han explicat fonts de l'AFI a aquest mitjà. Cugat Mèdia ha contactat l'Ajuntament per saber si la incidència tindrà afectació amb l'obertura de l'escola aquest dimarts.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I parlant d'incidències, parlar del petit ensurt d'aquest dilluns a la tarda al centre de Sant Cugat per la crema del motor d'un autobús municipal. Segons informa Bombers de la Generalitat, a 5:15 de la tarda el motor del vehicle ha cremat sense provocar danys personals a l'alçada de la Rambla Ribatallada. Tots els ocupants han pogut desallotjar el vehicle abans de l'arribada de Bombers. Els efectius han controlat el foc en 10 minuts, ja que el mateix conductor del bus i havia contribuït prèviament amb l'extintor del vehicle.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I parlem de música. El santcugatenc Cesc Buil participa en la present edició de La Voz Kids. Aquest dissabte torna a cantar després que el jurat li donés una segona oportunitat en no girar-se cap membre a la seva primera audició a cegues. Buil, amb només 8 anys, és el protagonista del musical Los Chicos del Coro i ha estat un dels coristes del doblatge de la pel·lícula Matilda. Ha explicat a Cugat Mèdia d'on va sorgir la seva passió pel món de la música.
Vaig començar amb el papito a cantar i, de veritat, pues, jo anava a cantar perquè em durava el cor i perquè jo vaig deixar així. Però, de veritat, els Chicos del Coro m'agraden molt. Els companys, els amics, el camp, el ball, totes aquestes coses. Els nens amb el teatre, amics, m'agraden molt.
A l'última entrega del programa, Buil va cantar la cançó que va ser l'escollida Cuando sea mayor de la pel·lícula Matilda, però no va superar l'audició. Tot i això, el jurat va decidir donar-li una segona oportunitat aquest dissabte amb una altra cançó. Aquesta opció és una novetat d'aquesta edició i només la poden utilitzar una vegada. El santcugatenc estudia a l'Escola de Música Aula de So de Sant Cugat. Actualment és el protagonista de Los Chicos del Coro i encarna el paper de Pepinó. De Los Chicos del Coro, el que més li agrada, diu, són els companys, els amics, el cant i totes aquelles coses relacionades amb el món del teatre. I amb aquesta informació posem el punt final. Gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. Ja saben que arriba més informació, com sempre, al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Infomatí, la informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
Sí.
Hombre.
Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
Igual que jo.
Clar que sí. S'ha de fer això, s'ha de fer.
Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Nosaltres som genials.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
Let's go.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Bon dia i benvinguts a Cugat Mèdia, a l'espai d'entrevistes electorals per a les properes eleccions al Parlament del 12 de maig. Totes les entrevistes que farem aquí a Cugat Mèdia les podeu seguir en directe, en vídeo, a través de la web www.cugat.cat, però també a través de la ràdio, a través de Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM. Avui, 30 d'abril, tenim al plató a David Andrés, el número 3 de les llistes de Ciutadans per Barcelona, que és Sant Cugatenc, i per tant, comencem l'entrevista amb ell. Benvingut a Cugat Mèdia, David.
Què tal, Albert? Gràcies per convidar-nos.
Començo l'entrevista amb una pregunta inevitable, després del que va passar ahir, que diguem, va tenir tota la política catalana i espanyola pendent d'una decisió d'un polític, del president del govern, que és, al final, la decisió de que Pedro Sánchez continuï a la Moncloa i no dimiteixi com va amagar de fer el dijous passat. Des de Ciutadans, com ho valoreu?
Doncs nosaltres, per nosaltres és una pena que Pedro Sánchez no hagi aprofitat aquesta oportunitat per dimitir, per marxar, perquè considerem que ha estat un president absolutament no dolent per la història recent d'Espanya. És un president que ha supeditat els interessos de tots els espanyols, els interessos concrets dels partits independentistes que han estat doncs, governant no, i han estat decidint la governabilitat d'Espanya en els anys passats i també en mans de Podem, i ha abandonat aquell PSOE, no, que nosaltres creiem que era un PSOE doncs, modern, socialdemòcrata, amb el qual doncs, inclús es podia arribar a acords interessants. En tot cas, jo em pregunto, no? Jo estic treballant, ara t'ho deia, no? Ja estic en campanya, però estic treballant. Jo em pregunto, ostres, és una mica heavy que el president del govern pugui decidir unilateralment en qualsevol moment marxar 5 dies de vacances, de reflexió, no? A veure si continua o no el seu lloc de feina. Això és una cosa que jo no puc fer, això és una cosa que tu segurament tampoc pots fer i que la majoria d'espanyols no poden fer i la majoria de catalans no poden fer, que és marxar 5 dies. No? Per tant, jo crec que és important connectar els polítics amb la ciutadania. Els polítics no han d'estar cap cas per sobre dels ciutadans, per sobre dels catalans, i Sánchez ha demostrat doncs, que, no, per com actua, sembla pensar que està per sobre la resta de ciutadans, i també ho demostra quan amnistia a persones concretes per delictes molt concrets que han comès, perquè considera doncs, que també els polítics han d'estar en aquest sentit per sobre la resta de la ciutadania. Jo crec que és un molt mal exemple pels ciutadans, i en tot cas, sobre la decisió de no marxar, per nosaltres és una llàstima, una pena, tant de bo hagués marxat, però estem segurs doncs, que més tard o més d'hora acabarà marxant.
Més enllà, diríem, de les interpretacions no? del que acaba de dir o de si era una tàctica política o no aquest moviment, creu que hauríem de seguir permetent tots, i els mitjans de comunicació els primers, aquest fang en el que sempre ha parlat aquests dies Pedro Sánchez, diríem, parafrasejant a Umberto Eco, diríem, de denúncies basades en retalls de premsa, etc. És a dir, perquè en el fons hem arribat aquí aparentment per això.
Sí, jo crec que és una llàstima doncs, que la política s'estigui embarrant no? i s'estigui enfangant d'aquesta forma en tots els sentits. No? També vull recordar que el president Pedro Sánchez també ha atacat no? altres persones, altres partits, per temes també personals, familiars. És a dir, jo crec que no, ningú està tret de culpa en aquest sentit. És important doncs, que la política sigui neta i és important que la política es parli de política. I per desgràcia no? doncs, tenim en els darrers anys doncs, escàndols majúsculs, també en el cas del PSOE, hem vist el cas del Tito Berni, hem vist el cas Coldo, el cas Ábalos fa poc, no? que crec que una mica embarren la política i que crec que el que demostren és una mica el que deia abans, no? allunyen la ciutadania dels polítics, perquè els polítics doncs, estan ficats en tots aquests escàndols. En tot cas, jo crec que seria molt important doncs, ser rigorosos, no? i molts cops jo ho veig als debats electorals i als debats del Congrés, que no es parla de dades, no es parla d'estudis, no es parla de coses serioses, sinó que es fa una política espectacle, que crec que és molt negativa per la percepció que té la ciutadania. Nosaltres, des de Ciutadans, sempre intentem aportar dades rigoroses, aportar estudis, aportar evidències per totes les propostes que fem. Crec que és important fer-ho. I, per tant, també crec que és molt important no? una mica aquesta lluita contra els fake news, que no sé si el cas que ha sortit ara Pedro Sánchez és veritat o és mentida, això en tot cas ja ho hauran de dir els tribunals, però és molt important doncs, lluitar contra els fake news. Nosaltres, de fet, a Europa és un dels temes que més hem impulsat, perquè creiem que Europa, no? com a bastió de la democràcia o com a bastió de les llibertats a nivell mundial, doncs, també ha de liderar la lluita contra les fake news i ha de liderar la lluita contra aquestes informacions que, per desgràcia, no? ara, mitjançant la intel·ligència artificial i mitjançant el Big Data, es poden magnificar i és molt important doncs, ser rigorosos. I per això és molt important també que els mitjans de comunicació no? Doncs, sigueu una mica no? doncs, aquelles persones responsables d'informar la ciutadania de les coses que són veritat, més enllà de tot el que circula a xarxes socials. No? Sobre nosaltres, sobre els ciutadans, han circulat bulos durant anys i anys. A mi em sorprèn molt que el president Sánchez, no? Doncs ara estigui reflexionant quan no ha dit absolutament res, quan a nosaltres ens han escopit, ens han insultat, ens han llançat excrements a les nostres seus, ens han llançat ous, ens han fet absolutament de tot. És a dir, ser de Ciutadans a Catalunya en els darrers anys ha estat molt dur, perquè hi ha moltes persones que ens han atacat, ens han assenyalat i ens han insultat, no? I nosaltres aquí seguim i aquí seguirem. Per tant, és important en política ser ferms, però evidentment també tota la banda de les fake news, lluitar contra les fake news i intentar, doncs, que el que imperi sigui una mica el respecte també entre diferents.
Molt bé. M'agafo aquesta darrera frase que ha dit, diu, aquí seguim i aquí seguirem, perquè li volia preguntar. Té la sensació que aquestes eleccions per a Ciutadans són un Last Dance, com el documental de Michael Jordan, L'últim ball?
Per res del món. Són les eleccions importants. Són les eleccions importants on, evidentment, doncs, ens juguem moltes coses, però nosaltres estem segurs que aconseguirem un bon resultat. No? Hi ha molta gent que ens pregunta per les enquestes, no? I jo vull ser molt clar. O sigui, si fos per les enquestes, ara mateix Feijóo seria president del govern i Pedro Sánchez estaria a casa seva. Si fos per les enquestes, Pablo Iglesias hagués fet el sorpasso a Pedro Sánchez l'any 2017. En clau de Ciutadans, si fos per les enquestes, l'any 2006 no haguéssim entrat al Parlament i l'any 2010 haguéssim desaparegut i ja no estaríem. Per tant, les enquestes diuen moltes coses. En tot cas, si mirem les enquestes, no?, i si mirem les enquestes de forma rigorosa, nosaltres el que fem amb els nostres analistes és agafar les microdades, no? Agafem les dades concretes, de les respostes concretes que dona la gent a les enquestes. I el que veiem és que, per exemple, a l'última enquesta del CIS o a l'enquesta que ha tret El País de 40DB, que són enquestes obertes, veiem com sí que ens donen representació al Parlament de Catalunya. Per tant, sabem que són unes eleccions importants i, per tant, és molt important que la gent voti perquè ens juguem escons amb una poca diferència de vots. No? Hi ha altres partits que segurament, doncs, poden pujar 10.000 vots més, i això no els hi reportarà cap escó més. A Ciutadans, 10.000 vots més els hi pot suposar fins a 2 escons addicionals. I, per tant, és molt important que la gent sàpigui, no?, que el vot útil és votar, primer, aquell partit que més et convenç, i, segon, aquell partit també que té, doncs, que amb el teu vot pots fer més impacte. I el que diuen les enquestes és que amb 10.000 vots addicionals Ciutadans pot tenir fins a 2 escons més que poden ser claus, que poden ser claus per trencar la majoria independentista al Parlament. El que diuen algunes d'aquestes enquestes és que sense Ciutadans al Parlament els independentistes poden aconseguir majoria, amb Ciutadans al Parlament els independentistes no tenen majoria. Per tant, és un vot estratègic, és un vot útil i és un vot que sobretot reflexa el que la gent ha de voler, que és que som l'únic partit que, és veritat, hem comès errors, com tots els partits, però no hem mentit i no hem robat. Això hauria de ser el mínim perquè algú pogués votar un partit polític. Que no et menteixin i que no et robin. El PSC, el Salvador Illa, es va presentar a les darreres eleccions dient no hi haurà indults, i va haver indults, i es va presentar a les generals dient, literalment, ni amnistia ni nada d'eso, i va dir, lo repito perquè quede claro, ni amnistia ni nada d'eso. És a dir, com ens podem fiar d'un partit polític que ha mentit reiteradament a les darreres eleccions electorals? És important, per tant, confiar en un partit que tingui un vot útil perquè no menteix, perquè no roba i perquè sempre defensarà els catalans constitucionalistes, com sempre hem fet, i perquè hem sigut l'últim partit, l'únic partit que ha dit de manera clarament amb qui pactarà. Nosaltres hem signat un document que hem enviat al PP, hem enviat al PSC, hem enviat a Comuns i hem enviat a Vox. I el document deia, no pactarem amb partits independentistes. I volíem signar-ho, perquè creiem que els governs independentistes han estat tan nefastos per la història recent de Catalunya, tan nefastos, que ens cal un govern que no els inclogui. I nosaltres hem sigut molt clars. El PP no ha signat, el PSC no ha signat, i seria interessant, doncs, que diguin si pactaran o no amb aquests partits.
Molt bé. Una cosa són les enquestes, i és veritat, és a dir, les enquestes ara li donen que totes les que s'han publicat fins ara que no Ciutadans no trauria representació, però és cert, com vostè ha dit, que a vegades s'equivoquen, però sí que és cert, el que no són enquestes són els resultats, diríem, els resultats de Ciutadans han anat a la baixa des dels últims anys. I no voldria equivocar-me, però podria ser que com a punt d'inflexió situéssim quan Albert Rivera decideix no pactar amb Pedro Sánchez el 2019, si no m'equivoco d'any. Va ser potser aquell un punt d'inflexió, almenys diríem, amb els resultats ho és, i potser ara amb el temps es veu des de Ciutadans que es van equivocar?
Doncs mira, jo vull explicar una cosa, perquè això sí que és veritat que molta gent ho identifica com el punt d'inflexió, no? És correcta la identificació que fas. Però vull recordar que Albert Rivera sí que va oferir un pacte a Pedro Sánchez. És a dir, Albert Rivera el que va oferir a Pedro Sánchez és abstenir-se a canvi de condicions molt clares. No indultar els polítics independentistes. Trencar el govern a Navarra amb Bildu i governar amb Navarra Suma, que era la coalició de PP, Ciutadans i UPN. No? Ajudes pels autònoms. És a dir, hi havia una sèrie de condicions molt clares amb les quals nosaltres estàvem a favor de facilitar un govern per evitar precisament que entrés Podemos i també demanàvem que el PP fes el mateix. No? I per tant, tenir una abstenció del PP, una abstenció de Ciutadans i deixar governar la llista més votada, que a nosaltres no ens agradava, però havia sigut en aquell moment doncs, el Partit Socialista. Per tant, hi ha molta gent, no, per desgràcia, i això és un tema segurament més d'estratègia política, aquest relat, que és veritat, que la gent pot buscar i veurà aquestes declaracions d'Albert Rivera, doncs no va quallar, i el que va quallar doncs, va ser doncs, que nosaltres no volíem, no, i que vam bloquejar la formació d'aquest govern, el qual no va ser veritat. En tot cas, jo el que vull recordar ara mateix és que tot el que va dir Albert Rivera que faria Pedro Sánchez, que en aquell moment absolutament ningú ens va creure, no? I això també ens va portar a un mal resultat electoral. Nosaltres vam dir, escolta, Pedro Sánchez pactarà amb Bildu, pactarà amb els partits independentistes, deixarà de banda el constitucionalisme de manera absoluta i es dedicarà a amnistiar, es dedicarà a donar-los un referèndum, que és el que creiem que farà a continuació. Ningú ens va creure i ara aquests dies, justament, s'estan fent virals aquells discursos d'Albert Rivera, no? Per tant, nosaltres hem mantingut la mateixa posició, però sí que és veritat que vam estar disposats fins i tot a deixar governar al PSOE. En tot cas, el que deia, nosaltres segurament hem comès molts errors, però no hem mentit i no hem robat, no? I a vegades crec que Ciutadans, no, se'l penalitza en excés, perquè és un partit liberal de centre, no, que molts cops doncs, no és tan dogmàtic, que pot agafar vots de diversos llocs i, per tant, pot créixer i baixar més ràpidament, però alhora som un partit seriós i som un partit que on ha governat molt bé. Nosaltres hem governat a Andalusia, a la Comunitat de Madrid, hem governat a Múrcia, hem governat a molts ajuntaments, també a Catalunya, no? I ningú ens diu heu governat malament. O sigui, la gent ens diu, la gent que critica Ciutadans diu, ostres, és que haver sacat un mal resultat, és que no sé què, però ningú ens diu heu governat malament, ningú ens diu m'heu mentit, ningú ens diu m'heu robat, no? Que crec que és una cosa, doncs, important.
Molt bé. Passem ara a parlar de temes més concrets de les eleccions que afecten a la ciutat, a Sant Cugat. Què creu que s'hi juga Sant Cugat en aquestes eleccions?
Doncs Ciutadans, Sant Cugat es juga moltes coses. Es juga tenir un paper important al Parlament de Catalunya i tenir persones que estiguin al Parlament de Catalunya defensant els interessos de Sant Cugat. No? Sant Cugat molts cops ha estat oblidada. Nosaltres, Ciutadans, sempre hem portat moltíssimes propostes al Parlament per defensar Sant Cugat. No? Hem defensat doncs, que el nou hospital, hem defensat la segona residència, no? Hem defensat treure el tribut metropolità. Hem fet moltes propostes al Parlament de Catalunya que molts cops han estat rebutjades pels partits polítics com Esquerra o com Junts, que aquí a Sant Cugat doncs, defensaran una cosa, però després al Parlament els seus companys defensaran una altra. Nosaltres tenim molta influència i des de l'agrupació local de Sant Cugat sempre hem defensat moltes coses al Parlament de Catalunya i, per tant, és important que la gent de Sant Cugat que vulgui mirar aquestes eleccions en clau local, que també té un cert sentit, pensi en quin serà aquell partit que defensarà els seus interessos. Perquè està molt bé que Esquerra digui una cosa aquí i que Junts digui una cosa a Sant Cugat, però després què vota el Parlament de Catalunya, no? S'ha de mirar. Nosaltres portem a 4 persones de l'agrupació local de Sant Cugat a la nostra llista electoral. Jo diria que 3 d'ells a les 20 primeres posicions, que són posicions elevades, no? Jo mateix vaig en la tercera posició, que per tant té opcions no? d'aconseguir representació. És a dir, és important tenir Sant Cugatencs al Parlament i és important que la gent d'aquí tingui influència al Parlament perquè després les propostes surtin endavant. I per tant, juguem moltíssim més coses, que segur que ara comentarem en detall, no? Però moltes d'elles relacionades amb infraestructures que porten molt de temps oblidades, que molta gent aquí defensa, però després el Parlament no se'n fa absolutament res. Per tant, és important el que deia, no? Partits que ho defensin.
Molt bé. Doncs anem a repassar aquestes coses. Vull començar per habitatge, perquè és un dels temes que més preocupen els santcugatencs. Sant Cugat és la ciutat amb el lloguer més car de Catalunya, de les ciutats grans. És té el preu de venda pels núvols. Molts veïns i veïnes es veuen abocats a marxar. En aquest sentit, de fet, sempre es parla molt dels joves que es veuen obligats a marxar.
Sí.
Quina és la teva situació?
Pues mira, jo ara mateix jo visc encara amb els meus pares, però i a mi m'agradaria continuar vivint a Sant Cugat, com la majoria de joves. Per desgràcia, tal com està el preu del lloguer i el preu de l'habitatge, jo ara mateix ho veig impossible. O sigui, jo veig impossible poder continuar vivint a Sant Cugat. Doncs continuo a la recerca, no? Però jo crec que no hi ha molta opció i jo crec que és un problema enorme. I ara, si vols, comentem algunes de les propostes que tenim per habitatge. Perquè per nosaltres hi ha una cosa molt important. I el que et deia abans, és important que la política es faci de manera rigorosa. O sigui, el que no val són ideologies dogmàtiques, solucions dogmàtiques que tenen doncs, sentit no? a la teoria, però després la pràctica no funciona. I el tema de l'habitatge ha estat de manera molt clara. La limitació del preu del lloguer. Ho va proposar en Comú Podem i Esquerra Republicana a Catalunya. Nosaltres vam dir, escolta, la limitació del preu del lloguer s'ha fet a altres països i altres ciutats, hi ha estudis, i no ha funcionat. I igualment ho van fer. Hi han sortit estudis, com per exemple l'estudi de Sadek Pol, bastant recent, que demostra com la pujada del preu del lloguer ha pujat els preus, no els ha baixat. Perdó, la limitació del preu del lloguer ha pujat els preus, no l'ha baixat. Per què? Perquè baixa l'oferta. Perquè hi ha molta gent que té lloguer a un determinat preu i si l'obliguen a baixar aquest preu, diu, ostres, a mi no em surt a compte, poso la casa en venda, no? I això és lícit, això és lícit, no? Per tant, això el que fa és que hi hagi menys oferta i per la llei bàsica que tothom entén d'oferta i demanda, doncs el preu acaba pujant. És més, el que diu l'estudi de Sadek Pol és que aquells lloguers més alts sí que han baixat per adaptar-se a la limitació, però aquells lloguers més baixos, no? Moltes vegades doncs, han acabat pujant. I, per tant, no ha tingut una repercussió a les persones que haurien de tenir-ho, que és les persones que volem independitzar-nos, els joves, no? Nosaltres vehiculem les nostres propostes en habitatge en dos sentits. Primera, la construcció d'habitatge públic. Això s'ha de fer com a medida urgent, com a medida extraordinària per pal·liar el problema. De fet, volem construir, no?, molts edificis i destinar una petita part, no?, o un 20% aproximadament a lloguer per joves, és a dir, és molt important que els joves puguin independitzar-se, per tant, més construcció i lloguer per joves, i això s'ha de combinar també amb la liberalització de sòl per permetre que hi hagi una major construcció i amb doncs, la reducció de les barreres burocràtiques. Aquí a Sant Cugat, a les municipals ho dèiem, no tinc l'estadística més recent, però les municipals veiem com les llicències d'obra a vegades a Sant Cugat trigaven un any, és a dir, era una borrada, no? Crec que s'ha baixat una mica, però encara no és suficient. Per tant, el que no pot ser és que hi hagi gent que vol construir o que vol fer reformes per posar el pis en lloguer, no? Per posar-ho al mercat, per augmentar l'oferta, i el que passa és que les barreres de l'administració pública doncs, dificultin això. L'administració pública, els governs, el que han de ser i els polítics el que hem de fer és treure les barreres i facilitar la feina a la gent. I, per tant, hem de treure barreres burocràtiques, hem de liberalitzar sòl i també hem de construir més per pal·liar aquesta situació que és dramàtica. És a dir, és un tema dramàtic, és un tema urgent, perdó, i hauria de ser un dels temes més importants d'aquesta legislatura, que és garantir que la gent pugui independitzar-se i també a Sant Cugat, per suposat.
Quan ha dit liberalitzar el sòl, m'ha recordat els primers anys 2000 amb Aznar, que va fer una mesura similar, i va venir la bombolla immobiliària, que després va rebentar.
Sí, és clar, és que el que hem de tenir en compte ara és que estem en una situació d'urgència, dramàtica, no? S'ha de liberalitzar tot el sòl públic de manera constant, durant anys i anys i anys i anys i anys? Doncs la resposta és no, perquè pot acabar passant una nova bombolla immobiliària, no? Però ara mateix, que estem en una situació dramàtica, on la situació de l'oferta és dramàtica, el que hem de fer és solucions, no?, de xoc, solucions urgents, no?, i solucions de manera clara. I, per tant, aquesta és una solució que s'ha de fer, i el que dic, no s'ha de fer en el temps de manera indefinida, perquè segurament això sí que tindrà conseqüències negatives i pot acabar una nova bombolla, però de manera immediata, evidentment, que s'ha de fer perquè l'oferta doncs, no existeix, no? I molts joves busquem pisos i els preus estan disparats o no trobem oferta.
Molt bé. Passem a sanitat. A Sant Cugat fa més de 20 anys que espera un hospital públic comarcal, el que anomenem l'hospital de referència, per no haver d'anar a Terrassa per a qualsevol visita. La Generalitat ja ens ha anunciat que ens farà un hospital per la zona de Rubí, o sigui, es construirà al municipi de Rubí, però que donarà servei a Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal, però serà un hospital lleuger, sí, sense hospitalitzacions. I estan d'acord si l'alternativa és l'actual, que és res?
Home, clar, si l'alternativa és res, no? És millor una mica que res, no? En tot cas, no ens sembla suficient i aquest no ha de ser el debat, no? El que hem de dir nosaltres és que és una mala mesura, que és insuficient i que, evidentment, aquest hospital de dia, no? Aquest hospital, diguem, no complert, no és el que necessita Sant Cugat, no? Sant Cugat i voltants té població suficient, no? Més de 200, 300 mil habitants, depèn com ho miris, i, per tant, és població suficient com per poder tenir un hospital complert, ho mereixem, i nosaltres el que defensem és que, doncs, es reprengui l'acord que hi havia amb l'Hospital General, que es reprengui, això com a primera mesura de nou, urgent, per solucionar aquest problema, i en paral·lel es continuï treballant per construir un hospital a la zona. Nosaltres ho hem defensat a Sant Cugat, ho hem defensat en campanya municipal, ho hem defensat al Parlament de Catalunya a la passada legislatura, i jo ara ho puc dir, si jo surto diputat, em comprometo a tornar-ho a defensar al Parlament de Catalunya. Si jo surto diputat, presentaré dues mocions. Una, per garantir que reprengui aquest acord amb l'Hospital General, i una altra moció que presentaré perquè doncs es construeixi un nou hospital o per demanar que es construeixi un nou hospital, més segurament a mig termini, a la zona. I si, evidentment, si estem al govern, ho impulsarem. Però si estem a l'oposició, garantim que ho posarem sobre la taula. I és més, en unes hipotètiques negociacions de govern on puguem estar involucrats, serà un dels temes que volem posar sobre la taula, jo personalment com a Sant Cugatenc, perquè crec que és un tema urgent, que el que deies, porta més de 20 anys i Sant Cugat doncs, ha estat un altre cop oblidat en aquest tema.
L'acord amb l'Hospital General, en què consistiria? Ho dic perquè, diguem, ara ja moltes coses es deriven, és a dir, el que no es pot fer a Mútua de Terrassa o Consorci es deriva a l'Hospital General.
Una col·laboració público-privada que permeti, bàsicament, que l'Hospital General pugui actuar com a hospital mentre no tinguem un altre. No? S'hauran de negociar les condicions concretes, segurament doncs, hi haurà d'haver una despesa pública important, però el que dèiem, no? Escolta, com hem de ser també sincers, i segurament d'aquí doncs, 2 anys no podrem tenir un hospital construït, segur que no podem tenir un hospital construït, el que hem de fer és mesures urgents, i per tant aquesta mesura haurà de ser una mesura temporal, mentre es pugui construir aquest hospital. Al final nosaltres creiem en la col·laboració público-privada. Nosaltres, com a liberals, creiem en l'estat del benestar. Creiem en l'estat del benestar, evidentment som liberals en l'economia, però creiem que un estat del benestar fort el que garanteix la igualtat d'oportunitats. I, per tant, el que hem de tenir és una educació forta i una sanitat forta. I aquí sí que ha d'haver-hi una despesa pública. En tot cas, aquesta despesa pública ha de ser sempre mitjançant construcció d'hospitals públics o es pot fer mitjançant col·laboració público-privada? Nosaltres creiem que la col·laboració público-privada molts cops pot funcionar. L'Hospital General és un hospital referent, és un hospital bo, és un hospital on molts santcugatencs hi acudim i molts santcugatencs que tenen també mútua privada hi acudeixen i, per tant, també hem de garantir que tothom hi pugui acudir i, per tant, aquest acord doncs, és un acord que ha de garantir que actuï com a hospital, tot i que ara mateix se'n derivin algunes coses, s'ha d'ampliar el concepte.
Abans també mencionava la segona residència. És d'aquests temes que portem molt de temps a la ciutat parlant-ne. Això està molt més verd que no pas l'hospital. L'hospital, com a mínim, ja ens han donat una opció. Sí. Millor o pitjor, però la Generalitat ja ha donat una opció. Amb la segona residència, què es pot fer per desencallar-la?
Si fos per nosaltres, aquest tema no estaria verd, perquè jo me'n recordo, jo vaig entrar a Ciutadans a Sant Cugat l'any 2015. Les primeres eleccions que va entrar a l'Aldo a l'Ajuntament. I allà ja ho teníem, el programa electoral. I era una de les nostres mesures estrella, no? 2015 no se'm va fer res, vam portar-ho al 2019 i, evidentment, també vam portar-ho a l'any 2023. En aquest temps, el que s'ha de fer és, de nou, forçar el govern a que ho posi com una de les seves prioritats. I com es força el govern? Presentant-ho al Parlament de Catalunya i fent que s'aprovi. Nosaltres ho vam presentar al Parlament. Ho vam presentar a la legislatura passada i en aquesta. I Esquerra i Junts va votar-hi en contra. Sí, van votar en contra d'aquesta segona residència, perquè no ho consideraven una prioritat, tot i que moltes vegades no, aquí a Sant Cugat sí que ho defensen o sí que pensen i diuen que és un tema que s'haurà de portar. De nou, segona residència és una solució també a mig termini, que nosaltres defensarem, però a curt termini una mesura que vam presentar al ple de l'Ajuntament i que vam portar al programa electoral és la solució del cohousing cooperatiu, no? Que a vegades és una solució més immediata, que permet amb menys recursos garantir tenir, entre cometes, aquest simulacre, no? Aquesta espècie de segona residència no complerta, mentre treballem per tenir la segona residència total que hauria de venir, no? Jo crec que aquests dos projectes haurien de ser dos projectes que s'haurien d'entomar, si no la gesta de legislatura, deixar-los desencallats. L'hospital i la segona residència. Són les dues infraestructures clau que necessita Sant Cugat i, per tant, les defensem.
Molt bé. Passem a obrir la carpeta de mobilitat, que també hi ha bastantes coses a parlar-ne. Per un costat, es parla darrerament, des de Sant Cugat, del soterrament de les vies dels ferrocarrils que passen pel centre de Sant Cugat. Ja estan a favor?
Sí, nosaltres estem a favor. Al final, jo crec que és una... No, a nivell urbà, tota Europa va cap aquí, no? Cap a soterrar les vies o una mica garantir que la mobilitat estigui més camuflada dintre d'un entorn urbà que permeti zones peatonals, no? Zones perquè la gent pugui estar-hi. Crec que Sant Cugat en això és un exemple i crec que és un projecte que s'hauria de fer. També et soc sincer, Això és un projecte molt important. És un projecte que requereix molta inversió i, per tant, és un projecte que segurament no es podrà fer immediatament, tot i que nosaltres ja estem a favor, no? En tot cas, sobre el tema de ferrocarrils, jo crec que segurament hi ha temes més urgents, no? Segurament el primer que s'ha de fer és treballar per descongestionar els ferrocarrils. Mira, jo vaig amb ferrocarrils cada dia, o gairebé cada dia, no? A Barcelona i torno. Com a mínim 2 viatges al dia. I hi ha hores del dia que, tot i que s'ha augmentat la freqüència, i és veritat, és absolutament... estaven absolutament plens i, per tant, és impossible moltes vegades entrar, t'has d'esperar el següent. La gent que agafa el ferrocarril ho veu, no?, que és una mica caòtic. I, a més, també crec que els canvis de freqüència que hi ha hagut ens han perjudicat bastant la gent de Sant Cugat, no? Aquests canvis que hi ha hagut de freqüència, crec que a moltes altres poblacions els hi beneficien, a Sant Cugat no. I, per tant, aquí el que s'han de fer és projectes, també a mig termini, però que descongestionin. I segurament això haurà de passar per un nou túnel. això haurà de passar per un nou túnel, no? Que s'ha de veure si és el túnel que va per Cerdanyola, o el d'Horta, o és un túnel o un nou túnel pels túnels de Vallvidrera. Això s'han de fer, segurament, estudis, no?, que determinin quina és l'opció més viable, però el que no pot ser és tenir els propers 10 anys, no?, la perspectiva de continuar amb, amb la mateixa infraestructura ferroviària, perquè és una infraestructura ferroviària que ja queda absolutament saturada, ja no poden passar més trens.
Precisament, m'ha tret la pregunta de la boca, perquè precisament li volia preguntar que la Generalitat està, precisament, està estudiant quin dels dos túnels és el més adient, diríem, és el que convé més per aquesta descongestió. Com tots, té pros i contres. Per un costat, el túnel d'Horta donaria servei a la zona de Cerdanyola, que ara mateix no té ferrocarrils, però, en canvi, la línia més usada, on hi ha molts més usuaris, és la del Vallès, l'actual, que amb un segon túnel, que em sembla que, si no m'equivoco, seria la idea és que sigui directe de Sant Cugat, és a dir, no pari pel mig, doncs ajudaria molt també a descongestionar. Ciutadans, hi ha alguna preferència o en aquest sentit?
No, això s'haurà d'estudiar i s'haurà de veure els costos, s'haurà de veure què funciona millor. En tot cas, no? Jo crec que la solució del túnel de la Vidrera a mi m'encaixa molt, perquè abans hi havia aquests trens, no?, que anaven directament de Sant Cugat a Sarrià sense parar, i eren trens que ajudaven molt a descongestionar, garantien tant que la gent de Sant Cugat pogués agafar un tren directe i, per tant, no?, pogués estar sense aquest caos, no?, que hi ha pels matins, i alhora garantia que la gent que venia d'altres poblacions no tinguessin a Sant Cugat una aglomeració tan bèstia de gent que entrava al tren i dificultava la continuïtat de la línia. No? Per tant, no sé quin dels dos túnels ha de ser més prioritari, el que dic és que s'ha de fer. No? El que no podem fer és el que portem anys fent, no? Que és que es promet, es parla de que s'està estudiant, s'estudiarà, es construirà, es farà una comissió d'estudi, no? Molts cops a la Generalitat sentim aquestes grans paraules, aquests grans anuncis, que desperten molts titulars i moltes fotos, però després acaben en absolutament zero mesures concretes. No? I, per tant, sí que creiem que ha de ser un dels temes que s'ha de fer durant aquesta legislatura. Evidentment, com a santcugatenc, la meva preferència personal doncs és el túnel pels túnels de Vallvidrera, però el que no podem fer, no?, és basar en preferències personals les polítiques. No? I, per tant, el que deia, no?, de manera rigorosa, amb estudis, amb dades, i veure, no?, a nivell, s'ha de fer un estudi que permeti veure quin dels túnels ajudarà a descongestionar millor la zona, no? I evidentment, la línia de ferrocarrils del Vallès és una línia absolutament congestionada ara mateix.
Molt bé. Parlem ara de mobilitat, però amb vehicle,
sí,
perquè des que va desaparèixer el peatge de l'AP7, és una evidència, tots ho notem, han crescut les retencions i els accidents en aquesta via, i la part de Sant Cugat ho notem també especialment cada matí. Què caldria fer, segons Ciutadans?
A nivell de cotxe, jo crec que hi ha, no?, les rondes que han de connectar, no?, el tercer cinturó, no?, entre Sabadell i Terrassa, això és una cosa que s'ha de fer. Nosaltres volem defensar el programa electoral de Sabadell, ho vam portar al Parlament, hem de fer una ronda nord com una ronda sud a Sabadell, que també consideram que podia ajudar a descongestionar la zona. Nosaltres, de per si, no estem a favor d'implantar peatges, no? De fet, considerem que Catalunya, no?, ha tingut molts cops excessius peatges en comparació amb la resta d'Espanya, i és un tema que nosaltres hem defensat, treure aquests peatges. En tot cas, el que s'ha de combinar és les dues coses, no? Si tu tens un transport públic que funcioni millor, que funcioni de manera descongestionada, que baixi els preus, no?, i que pugui anar-hi més gent, segurament tindràs una mica més espai per la mobilitat en vehicle privat, que també estem a favor de que la gent pugui moure's en el vehicle que vulgui, no? El que no podem fer és tenir mobilitat congestionada en els dos casos. Nosaltres el que també hem defensat, per tant una mica alleugerar la càrrega fiscal de la gent de Sant Cugat, és l'eliminació del tribut metropolità, no?, que és un tribut que ara mateix paguem per tenir, en teoria, no?, per tenir aquesta zona 1, no?, i per tenir aquests beneficis a nivell ferroviari, però molts cops veiem com aquests beneficis, primer, hi ha molta gent que no els utilitza, perquè hi ha gent que s'ha de desplaçar en vehicle privat, no?, i segon, hi ha molta gent que els veu excessius o que suposa una càrrega fiscal important. Nosaltres això ho vam portar al programa electoral, de fet, a les nostres llistes a Sant Cugat, la nostra número 4, no?, era la portaveu de la plataforma No al Tribut Metropolità, i per tant és un tema que hem defensat amb molta força, i per tant, baixar la càrrega fiscal, construir infraestructures com aquesta Ronda Nord, Ronda Sud a Sabadell, que permeti descongestionar la zona, i també mobilitat més barata, no?, més assequible i amb més freqüència a nivell ferroviari.
El tribut metropolità, per això, depèn de l'àrea metropolitana de Barcelona, sí, no de la Generalitat.
Sí, sí.
Perquè
totalment. Però saps què passa? Que aquí passa el mateix que passava, i que et deia abans, que passa al Parlament. Nosaltres ho hem portat a l'àrea metropolitana, hi havia partits aquí que deien, bueno, estem a favor d'estudiar com treure-ho, després negociàvem amb partits polítics allà a la Metropolitana i ens deien doncs, que això era absolutament impossible. No? I per tant, també és una cosa que continuarem important i sí que el Parlament de Catalunya el que pot fer és instar a l'àrea metropolitana a treure aquest tribut, no? Perquè al final el Parlament també té molta relació i entre administracions també hi ha d'haver una col·laboració.
Mm-hmm. El tema dels peatges, però, no m'ha acabat de quedar clar. En principi, no estarien a favor de tornar a posar peatges. Entenc que hi ha, crec que ningú planteja un peatge físic, mm-hmm. perquè ja els hem desmuntat,
sí,
diguem.
Evidentment.
Però hi ha les fórmules de la vinyeta o altres perquè es pagui per ús, no que es pagui amb els pressupostos. Perquè pagar es paguen igual, no? O pressupostos o qui el fa servir. Llavors, quina fórmula?
O sigui, això és una cosa... Nosaltres, evidentment, no? Una mica el que deia era peatges físics, no estem a favor de tornar-los a posar, evidentment. A nivell d'altres mesures que es puguin implantar, s'han d'estudiar, no? Perquè sí que segurament hem d'anar cap aquí, perquè a nivell europeu no? s'estan anant cap aquí, cap a un pagament per ús, tant en mobilitat, en transport públic o en transport privat. En tot cas, el que això no pot suposar és una excessiva càrrega per a les famílies. No? Les famílies ara estan ofegades. El poder adquisitiu a Espanya i a Catalunya concretament està pels terres i el que no podem fer és que això sigui una càrrega addicional per a aquelles famílies que molts cops s'han de desplaçar en cotxe perquè no tenen alternativa. O sigui, el que no podem fer és dir-li a les famílies escolta, no et posem transport públic perquè cap a la zona on vas el desplaçament que has de fer, no hi ha transport públic adient, o és molt car, no? O has de fer unes combinacions que et suposen una dificultat, o ets una persona gran, el que no podem fer és no donar-te aquesta opció i després posar-te uns preus abusius per utilitzar el transport privat. No? S'ha de fer una combinació. S'ha d'estudiar doncs, posar un pagament per ús del transport privat? Segurament haurem d'anar cap aquí, perquè és cap a on va la Unió Europea en general. En tot cas, el que no pot suposar és un cost excessiu per a les famílies.
Molt bé. I parlant de cost per a les famílies, un tema, diríem, que està a cavall entre mobilitat i medi ambient, és la zona de baixes emissions, sí. Des de Ciutadans, els anys que veu estar aquí a l'Ajuntament, veu ser molt crítics amb la posada en marxa d'aquesta zona de baixes emissions, i darrerament, bueno, la Generalitat està preparant, crec que està a punt d'aprovar-ho, una regulació comuna per a tothom, que inclús és més restrictiva en alguns punts que la regulació que tenim ara a Sant Cugat. Això també és una cosa de les, diríem, de les que és a nivell europeu,
sí, sí,
és una imposició
sí.
europea. Per tant, com ho veu?
Jo és el que anava a dir, no? Nosaltres no podem estar en contra de les zones de baixes emissions, perquè anem cap aquí i la Unió Europea és un tema doncs, que està defensant de manera clara. En tot cas, el que sí que defensem, hem defensat sempre, no? I també, és entre cometes, doncs, estic content de que la Generalitat sembla que per fi ho puguin tomar-ho, que és una regulació comuna. O sigui, hem d'unificar criteris, que aquí teníem criteris absolutament dispars i la gent ja anava boja, no? Jo, amb el meu cotxe, no? Doncs ja no sabia ni on podia entrar, ni on no podia entrar. És que, clar, era una mica bèstia. En tot cas, esperarem a veure quina és la proposta concreta que fa la Generalitat per valorar-la. Hem d'unificar criteris. Aquí a Sant Cugat es recauda una borrada per la zona de les emissions i això ha suposat un greuge molt important per moltes famílies que no poden comprar-se un nou cotxe, no? Per tant, les zones de baixes emissions han d'anar acompanyades de mesures o incentius fiscals, no? O ajudes per garantir que la gent pugui comprar-se un nou cotxe, perquè al final estem fent el de sempre, no? És una mesura, doncs, en la teoria molt bonica, però en la pràctica el que acaba passant és que la gent que té molts diners pot pagar-se un cotxe elèctric o pot pagar-se un cotxe doncs, que pugui entrar-hi i la gent que no té diners i no pot canviar el seu cotxe que és antic es veu abocada a no poder utilitzar el cotxe. Moltes vegades han d'entrar a les zones de les emissions per la seva feina, per temes familiars, laborals, no? Per tant, unificar criteris i garantir que la gent tingui alternatives i tingui opcions i ajudes per poder comprar-se un cotxe si el necessita.
Molt bé. Canviem a carpeta d'educació perquè hi ha un altre tema que és cabdal aquí a Sant Cugat, és la construcció de l'escola La Mirada, la dotzena escola de la ciutat. És un tema que està a cavall entre la política municipal i la política catalana. Aquesta escola s'hauria d'haver fet fa anys i diguem, la competència de construir escoles és de la Generalitat, però l'Ajuntament d'aquell moment va dir que ells avançaven els diners, inclús en posarien una mica per la seva banda. Però la realitat és que en 8 anys no s'ha posat encara ni una totxana, ni tan sols hi ha consens ara mateix a on construir, on fer la construcció, perquè diguem, el bosc de Vullpelleres, el govern municipal actual no hi està d'acord, i mentrestant l'escola continua amb els mòduls o barracons, o com li vulguem dir. I la darrera notícia que hem tingut sobre aquest tema és que el regidor d'Urbanisme, l'Àngel Pedrós, diu que vol tornar aquesta competència a la Generalitat. Bueno, no l'ha perdut mai, però per entendre'ns que l'Ajuntament no avançarà diners i que això ho ha de pagar la Generalitat 100%. En aquestes anades i vingudes, Ciutadans, sí. on es situa?
Mira, passa una cosa, no? Que és que Catalunya és la comunitat autònoma amb més barracons d'Espanya. O sigui, barracons o mòduls, com li volen dir, però... I això ha passat perquè no hi ha hagut una inversió en aquests temes. O sigui, la Generalitat ha prioritzat altres coses, no? I en els darrers anys hem vist com, per desgràcia, la Generalitat ha estat més enfocada en la promoció del procés independentista, en la promoció de voler que Catalunya esdevingui un país independent, i aquest ha estat el centre del debat públic. En comptes de debats importants, com la construcció d'escoles que són necessàries, no? Per tant, nosaltres el que defensem és que la Generalitat ho ha de fer, la Generalitat ho ha de construir i s'han de posar els diners de manera urgent. En tot cas, jo no vull ser hipòcrita, no? I el que no vull fer és venir a aquesta entrevista a començar a dir farem aquesta infraestructura, aquesta altra, no? Com si els diners caiguessin del cel. Els diners no cauen del cel i, per tant, és responsabilitat dels polítics dir d'on traurem els diners. I nosaltres som molt clars, ho hem proposat. El que hem de fer en aquesta legislatura, sí o sí, és una auditoria completa del sector públic, perquè hi ha molts organismes, perquè hi ha molts alts càrrecs, perquè hi ha moltes despeses que es poden treure o que estan duplicades o que no són eficients. Qualsevol persona que tracti amb l'administració pública sap que, en general, l'administració pública és molt poc eficient i que hi ha moltes coses que es poden fer molt més eficients. I aquest és el moment de transformar l'administració. El pròxim president de la Generalitat, quan arribi al seu càrrec, el primer que haurà de fer és nomenar a 450 alts càrrecs. 450 alts càrrecs, no? És una burrada. Llavors, segurament es poden eliminar sous. Els sous és una petita part. Es poden eliminar organismes, es poden eliminar pressupostos. S'ha de fer una auditoria al sector públic que permeti tenir diners per a aquests projectes. Aquest i molts altres. Però hi ha molts projectes que estan paralitzats perquè la Generalitat diu que hi ha altres prioritats o que no hi ha diners, i després hi ha uns pressupostos que veiem que destinen diners a coses que no tenen res a veure amb els problemes reals de la ciutadania. Per tant, auditoria al sector públic, sí, i amb aquests diners, projectes com la construcció de la Mirada.
Molt bé. Un dels temes pels quals, va néixer Ciutadans a principis de segle, va ser per, diguem, lluitar contra la immersió lingüística o defensar que també es pogués l'escolarització en castellà. Quina és la valoració que fa de la lluita en aquest sentit de Ciutadans en aquests anys a les institucions?
Mira, hi ha una cosa molt important que es diu sobre Ciutadans que no és veritat. Es diu sobre Ciutadans que Ciutadans va contra el català per defensar que l'educació sigui també en castellà. Això no és anar contra el català. Anar contra una llengua és voler eliminar-la, que és el que volen fer els partits independentistes amb el castellà a l'escola. Nosaltres el que defensem és un sistema amb tres llengües: català, castellà i anglès. L'anglès, perquè en el món globalitzat on vivim, és impensable pensar que els nostres joves, els nostres nens, els joves com jo, podem sortir al món laboral sense parlar anglès. Per tant, s'ha de fer en anglès i s'ha de fer un programa pels professors perquè aprenguin anglès, i nosaltres volem dedicar part del pressupost a formar el professorat en anglès perquè algunes assignatures siguin en anglès. En tot cas, és millor per l'educació dels nostres fills, jo no tinc fills, no?, però l'educació dels fills de Catalunya, és millor una educació en tres idiomes. Ho diuen els estudis. O sigui, les escoles hiperpijas, hiperprivades, hipercares, són en moltíssims idiomes, en català, en castellà, en anglès, francès, alemany... Per què? Perquè està demostrat que una educació, en quants més idiomes sigui, millor, no? Per exemple, jo tinc aquest estudi aquí de la UNESCO, no? Perquè l'educació en llengua materna és essencial, que explica com és molt important que la gent es pugui educar en la seva llengua materna. I és millor per l'aprenentatge del nen, no? Un altre estudi de la Comissió Europea, no? The Benefits of Multilingual Education, els beneficis de l'educació multilingüe. És a dir, hi ha moltíssims estudis de Harvard que demostren en quants més idiomes t'eduquis, millor. Per tant, ja que tenim la sort a Catalunya de tenir dos idiomes que són oficials, que la gent parla, no?, i que podem utilitzar a l'escola, fem-ho perquè és millor pels nostres nens i perquè ajudarà als dramàtics resultats que tenim de les proves PISA. Les proves PISA a Catalunya hem tingut dels pitjors registres de tot Espanya. A nivell, per exemple, de comprensió lectora, només estan per sota nostra Andalusia, que estem empatats, Ceuta i Melilla. Per tant, nosaltres el que defensem és una educació en català, en castellà i en anglès, no perquè vulguem anar contra cap llengua, al revés, perquè volem anar a favor de les tres, perquè volem anar a favor d'una millor educació pels fills i joves de Catalunya i perquè volem superar aquestes proves PISA, no? I per tant, és una cosa que nosaltres hem defensat, continuarem defensant, i que els partits independentistes, en comptes de contestar amb dades, en comptes de contestar amb estudis, el que contesten és amb grans soflames absolutament emocionals que estan molt allunyats del que hem de fer, que és solucionar el problema d'educació que tenim a Catalunya. I això ha d'anar acompanyat d'altres mesures, eh? O sigui, per superar les proves PISA no hem de fer només el tema de la llengua. S'ha de canviar el sistema educatiu, aquest aprenentatge per projectes que no ha funcionat, s'ha de reformar, hi ha moltes coses que s'han de fer, però el tema de la llengua és un tema important.
Molt bé. Abans d'acabar, torno a la política catalana, diríem, sortim de Sant Cugat, i volia preguntar-li sobre si política de pactes, no? És a dir, si treuen representació al Parlament i els seus diputats són decisius per donar la presidència a Salvador Illa perquè no governin els independentistes, donaran suport al PSC?
Jo crec que qui ha d'aclarar quina és la seva situació és el senyor Illa, no? El senyor Illa vol formar un nou tripartit, com va formar el PSC en el seu moment, vol pactar amb els partits independentistes com porta fent aquests darrers anys, vol donar un referèndum com li demanen els partits independentistes. Què vol fer el senyor Illa? O vol intentar conformar un govern no independentista a Catalunya? Si vol intentar conformar un govern no independentista a Catalunya, que signi el nostre manifest. Nosaltres hem proposat un manifest on diu no pactarem amb partits independentistes, que ho signi, i llavors estarem disposats a conformar un govern no independentista. És la nostra prioritat, evidentment. Però qui ha declarat aquest tema és el senyor Illa, i el senyor Illa jo crec que té, i això t'ho dic ja com a opinió personal, ho té molt difícil per ser president perquè està supeditat als interessos de Pedro Sánchez. I Pedro Sánchez, si el senyor Illa aquí governa, per exemple, amb el suport d'Esquerra, perdrà el suport de Junts. Ja ho ha dit Puigdemont. Si governa amb Junts, perdrà el suport d'Esquerra. Per tant, com el senyor Illa està supeditat als interessos de Pedro Sánchez, igual que el senyor Alejandro Fernández està supeditat als interessos de Feijóo, són partits que el que pensaran és en clau nacional. Nosaltres som un partit que pensa en Catalunya i que pensarà sempre en defensar els interessos dels catalans no independentistes, com sempre hem fet, com mai hem deixat de fer i com mai deixarem de fer.
Mm-hmm. Ara que diu això, recordo que, si no m'equivoco, el president de Ciutadans a nivell espanyol estava a favor d'un pacte amb el PP i, diguem, el senyor Carrizosa es va negar i per això s'han presentat en solitari.
No, nosaltres estem a favor, tothom, estàvem a favor de fer una coalició àmplia que permetés incloure el PP, a Ciutadans i a la societat civil. Des de la gent que no està en Vox fins al PSOE i l'amnistia, no? Tot aquest espectre ampli central el podíem ocupar i podíem aconseguir un resultat boníssim que hagués pogut permetre canviar la política catalana de ben segur. I nosaltres estàvem a favor d'aquesta coalició i ho seguim estant. En tot cas, el PP, el que va voler, i la proposta que ens feia el PP, era que ens dissolguéssim. Era que Ciutadans es dissolgués i dos o tres persones, entre cometes, no, salvessin la seva cadira posant-se al PP. Nosaltres no hem nascut per això. No hem nascut per tenir polítics que el que volen és viure de la política. No hem nascut per tenir polítics que estan tota la vida cobrant un sou públic. El que hem nascut és per canviar la política i, per tant, nosaltres defensàvem una coalició, però no una integració al PP.
Molt bé. Se'ns està acabant el temps. Ja, com farem amb tots els polítics, faré un qüestionari curt, les mateixes preguntes per a tots, i la resposta, si pot ser, també concisa. Vale. Si el seu partit té poder de decisió en el proper govern de la Generalitat i només pot escollir una reivindicació per Sant Cugat, quina seria?
Doncs defensem reprendre l'acord amb l'Hospital General en primer termini i després, evidentment, la construcció d'un nou hospital.
Molt bé. Qui ha de pagar l'escola La Mirada?
La Generalitat, retallant despeses d'on es pot fer, que és de molts llocs, i per tant defensem una auditoria del sector públic per treure despeses i pagar l'escola La Mirada.
S'ha d'eliminar el peatge dels túnels de Vallvidrera?
Doncs segurament a mig termini sí, ara mateix segurament doncs és impossible fer-ho perquè suposaria una congestió espectacular.
Molt bé. Digui'm el nom d'un polític d'un altre partit que no sigui el seu i que li agradi com fa la feina.
Un nom d'un polític d'un altre partit que no sigui el meu i que m'agrada com fa la feina. Mira, Margallo, a nivell europeu, el polític que era eurodiputat del PP, a mi m'agrada bastant, o Cayetano Alberti Toledo.
Molt bé. I una línia vermella de Ciutadans per un futur pacte de govern.
Que no hi hagi partits independentistes al govern de Catalunya.
Molt bé. Doncs encara ens ha anat prou ràpid. Encara em queda algun... Li volia preguntar sobre el finançament.
Vale.
Creu que Catalunya ha de tenir un nou finançament?
Tota Espanya necessita un nou finançament i el primer que s'ha de fer és que Catalunya ho defensi. No? Hem vist com tenim presidents autonòmics de Catalunya que els darrers anys han renunciat a anar a les taules de presidents autonòmics on es negociaven aquests temes, perquè ells deien, no?, que ells estaven en una altra etapa i ells el que volien era negociar la independència. Per tant, el president de la Generalitat el que ha de fer és anar a aquestes taules a defensar els interessos econòmics de Catalunya, evidentment, com cada president autonòmic defensarà els seus, i negociar un nou finançament per tot Espanya que sigui igual per tothom.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, David Andrés, número 3 de la llista de Ciutadans per Barcelona. Gràcies per venir fins a Cugat Mèdia.
A vosaltres.
I als espectadors, seguirem amb aquesta sèrie d'entrevistes electorals. Demà no, perquè demà és festa, demà és 1 de maig, però sí, el dijous 2 de maig, reprendrem aquestes entrevistes electorals amb la tercera. En aquest cas serà a Rocío Luna, la representant de Sant Cugat per la llista de Comuns Sumar. Això serà a dijous 2 de maig a 9:15 del matí en directe. Per Cugat Mèdia, per www.cugat.cat i també a la 91.5 de la FM. Moltes gràcies i fins dijous.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3bs.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat.